Perseguir la passió no és senzill i sovint cal ser valent.
He modelado una bandera que como todas es para quemar en colores negro y color sangre.
Doncs avui parlem amb dos germans que han fet això tota la vida, lluitar per fer realitat els seus somnis. Aquest any compleixen 30 anys que fa ja que van firmar en el camp de la producció musical. Concretament, va ser un 28 de novembre de 1988, quan en Chasqui Ten i en Toni Ten van fer l'escriptura del que avui és Ten Produccions, una empresa que ha treballat amb grans estrelles de la música, des de Shakira, el Cantó del Loco, passant per Melendi, David Bisbal, Chenoa, de Black Eyed Peas, Raimon, Coyote Dax o Sònia i Selena, i podríem seguir així amb una llarga, llarga llista de noms d'artistes. Avui volem descobrir com ha estat possible. Així que donem la benvinguda al Chasqui i en Toni Ten. Bon dia i benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Com us ho heu fet, a veure, per aconseguir doncs, treballar amb tanta gent diferent i amb tant d'èxit? Quina ha estat la clau del secret, no?, d'aquest èxit?
Doncs bé, no arribes a treballar amb aquests de bones a primeres, sinó que amb aquests 30 anys comences per baix, la casa pels fonaments, treballant amb artistes que arrenquen, que comencen. Sobretot vam entrar treballant amb el que abans eren els casets de gasolinera, que eren aquests artistes que venien cents de mils de còpies però que no els coneixia ningú, que estaven com una mica al marge de l'oficialitat. I mica en mica et vas fent un lloc, vas pujant com de categories, no? Com el futbol. Primer estàs a primera regional i vas cap amunt.
M'ha fet molta gràcia això dels casets, de benzineres.
I tant. Boníssim.
I tant. I quins records guardeu d'aquells inicis? Van ser difícils?
Bé, complicats, però també com els que estem visquent ara. O sigui, nosaltres hem de treballar molt per poder estar on estem, no? En aquell moment, tecnològicament, estàvem a mínims, o sigui, no teníem cap mena de recolzament econòmic per poder tirar endavant. A l'inici de qualsevol empresa necessites una injecció forta, no?, de diners. Aleshores, el que vam fer és, bueno, començar, i molt a poc a poc, quan s'anava avançant, i amb el poc que aconseguíem guanyar, doncs amb allò fèiem una petita inversió i anar avançant fins a arribar, doncs, bueno, a assolir doncs, un nivell doncs, que ara ens permet treballar amb més qualitat.
Clar, i ara també doncs, aquest nom, no?, que heu aconseguit amb el pas del temps, també suposo que ajuda, no?, a que us busquin els artistes?
Sí,
que
home.
Que no heu d'anar a picar portes.
Exacte, no. Hi ha una etapa de molts anys d'anar picant portes i anar picant pedra. Quan vam començar, ara amb el tema d'internet, i això és igual on estiguis en aquest món, no?, perquè tot està molt globalitzat, però només el fet d'estar a Sabadell, tothom ens deia, ui, a Sabadell hem de venir, perquè, clar, les companyies estaven a Barcelona, però no, això si no esteu a Barcelona, aquí no fotereu res. I nosaltres, tossuts, doncs nosaltres volem estar a Sabadell, i volem estar a Sabadell, i mira, al final ens en vam sortir tot.
Ens van dir que ens equivocàvem.
Sí.
Van dir que, diu, és un error. Dic, home, però nosaltres, de fet, havíem anat alguna vegada a Madrid perquè teníem alguna col·laboració, i no anàvem pas al centre de Madrid, potser ens enviaven a Villaviciosa de Odón, es diu aquell poble, no?
Sí, o Boadilla,
del Monte, no? Vull dir, no és necessari estar al centre de Madrid per fer això, no? Doncs bé, aquí, per què no a Barcelona s'han de desplaçar la gent a Sabadell?
Bueno, al final, nosaltres tossuts.
La tenacitat, ja ho hem dit.
Sí,
dos germans,
venir,
clar,
sí,
dos germans
sí,
que han perseguit els seus somnis i els han fet realitat, com tenir el seu estudi aquí a la nostra ciutat. Són molt diferents els vostres estudis, per exemple, que els d'Avi Roth? I feu turisme quan aneu de viatge? Aneu a mirar altres estudis?
Jo he tingut la gran sort de poder-hi estar allà 6 vegades, treballant pel disc de la Marató de TV3, i realment, aviam, no hi ha comparació, els Abbey Road són enormes, tot i que des de fora sembla com una casa gran, però és impressionant el que hi ha allà dins. Clar, no ens podem ni comparar. Allà, tecnològicament, bé, és que
bueno, és impossible. Són altres nivells, vull dir, allà poden gravar orquestres simfòniques, graven bandes sonores de pel·lícules, és un altre nivell d'estudi.
Per cert, quan hem mirat la vostra pàgina hem llegit SSL4040E. Què vol dir? Aquestes lletres, aquestes xifres, són una bona presentació?
Home, pel que hi entens, sí. És com... Això és la marca i model de la taula de mescles. La SSL vol dir Solid State Logic. 4040 és el model 4000 amb 40 canals. i l'E és el tipus d'equalització d'aquestes taules, hi havia l'E i la G. Aleshores, aquesta és una taula que és de l'any 1979, que estan buscadíssimes. I tenir una taula d'aquestes al teu estudi és com entrar a formar part una mica d'una elit. Hi ha gent que busca aquest so analògic. I clar, quan tu poses, jo tinc això, que tens el Rolls Royce per dir alguna cosa de la música, doncs pots atraure a un tipus de client molt, molt exigent.
Ja van anar de tenir doncs, aquesta taula, no? Què és el que es necessita sí. per fer un bon disc? Difícil.
Talent.
Talent, no? Això talent. De primeres.
Sí, perquè bàsic. Un Ferrari en mans d'algú que no sap conduir, tampoc guanyes cap carrera. Vol dir que jo crec que primer de tot, talent.
Home, el què talent, més, sobretot ganes de treballar, tenir molta paciència, perquè els artistes ja els entén, no? Vull dir, volen les coses d'una manera i bueno, arribar a fer el que ells volen, doncs bé, és un camí que costa arribar-hi, no? El que és molt important és que sobretot parlem el mateix llenguatge, perquè si són músics tot és molt més fàcil. El problema és quan et trobes un artista que potser no és músic, no? Aleshores no sap explicar-te depèn què, no? Però bueno, i sobretot ganes de treballar i paciència, penso que és molt important perquè s'ha de repetir molt, s'ha d'escoltar molt el que vol l'artista, el que et demana, volen repetir normalment moltes coses i després hi ha gent doncs, que arriba molt esgotat al final i després no pot acabar la feina el bé que voldria.
I a més com deia l'Elton John, una cançó no s'acaba, s'abandona. A vegades les produccions també dius, clar, no hi ha
fins
un moment
aquí,
que
no?
hi hagi
fins
un final,
aquí.
Sí, fins aquí ja no canviem res més i ja no fem res més. Vol dir que és el que diu el Toni, molta paciència.
Sou molt perfeccionistes?
Sí, home, amb el temps te'n tornes.
Sí, però no com a mania, sinó senzillament com una cosa normal. Quan una cosa no sona, no sona. Ja està, és així de clar. I després, potser algú ja diria, ja està bé, però si nosaltres sabem que allò pot anar encara una miqueta més lluny, doncs, la veritat, doncs, ens hi posem fins al final.
Expliqueu-nos també com és el vostre estudi des de dins, no? Per on han passat moltes estrelles, però que durant molts anys, suposo que la majoria de les hores les passeu també vosaltres dos, sols, no?
Sí, bueno, sols no, perquè també treballa amb nosaltres el Jordi Campoy, que és un productor que està amb nosaltres, i després hi ha el departament d'administració que hi ha, la Montse. Però, bueno, sí que és una feina molt solitària aquesta, la de ser productor, perquè cadascú estem a la nostra sala sols, doncs, fent la nostra feina. I tenim tres sales en l'estudi, dues que tenen locutori per gravar, que és on estan el Toni i el Jordi, i una sala on hi ha la Solid State, aquesta que parlàvem, que només és per mesclar, que és on en principi estic jo.
De fet, no ens veiem massa, amb el Justin.
No.
No, ens veiem al matí, després potser ens veiem dues vegades durant el matí, perquè hi ha algunes consultes puntuals que s'han de fer, o el que sigui, no? Però, i a la tarda igual, però després cadascú està amb el seu.
Sí, esclar.
Tu tens uns músics que has convocat per treballar amb ells a la teva sala. Després ell està fent el seu. O el Jordi està fent l'altre, no? Després...
Mm-hmm. I el fet de ser germans és un avantatge per la confiança, per el coneixement que us teniu, o a vegades doncs, també provoca doncs, a...
En el cas nostre,
complicacions, baralles...
Penso que és un avantatge.
Sí, jo també.
Sí, perquè pels...
Sempre ens acabem entenent.
És per allò de treballar amb la família, no, que moltes vegades et diuen...
No. Abans, potser quan érem més jove, potser discutíem més, perquè, bueno, defensàvem molt cadascú que pensàvem. Pues clar, també van passant els anys, ja són com els matrimonis, al final acabes ja que ni discuteixes, senzillament dius les coses, escolta, això, fem-ho així, o fem-ho allà, ho fas tu, ho faig jo, qui va ell, anem nosaltres, venen ells, no sé. I ja dius, bueno, ja.
I recordeu, quin va ser el primer grup que va passar per l'estudi?
A veure, jo, el primer grup, no ho sé, perquè clar, tu vens de nosaltres, primer ho teníem com a afeccionats, i ho teníem una gravadora a casa i després arriba un dia que formalitzem l'empresa. El que no tinc clar és el primer que va venir a gravar perquè anàvem gravant, no sé, venint el David Lyme, tots aquests... Però el que sí que tinc clar és la primera factura que vam fer, la 0001, que era un noi de Cifuentes, d'aquí, que va venir a gravar i no va venir a pagar.
Per tant, aquella... la primera factura...
Factura pendent, eh? Aquí no hi ha Cifuentes, encara no ha vingut a pagar-la, no?
I la cançó la recordo i tot, eh? Sí, sí, això ja augurava que aquest món era complicat, eh?
Sembla que no pugui ser, però, per exemple, Lady Gaga també ha passat pel vostre estudi d'aquí de la nostra ciutat per venir a gravar precisament aquest tema. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, pulled my lips. Doncs, evidentment, això és el Born This Way de la cantant nord-americana. Com us va arribar aquest encàrrec?
Mira, va venir el 8 de desembre, o sigui, en el pont aquest de la Puríssima, de fa 5 o 6 anys, i en aquell moment val a dir que era la número 1 al món, en aquell moment, eh?
Sí, i tant.
Estava dalt de tot. A veure, ella no va venir a gravar amb nosaltres perquè volia gravar amb nosaltres. Ella, senzillament, estava de gira aquí, feia una gira mundial, passava per Barcelona, i necessitaven 3 dies de gravació en un estudi. Aleshores van venir tot el seu equip de productors, van venir aquí al nostre estudi, i ella físicament va venir un dia, passar tota una tarda, va arribar a les 3 de la tarda i se'n va anar a les 9 del vespre. Va estar aquí, bé, va estar amb nosaltres, amb tota la gent que estàvem a l'estudi, i déu-n'hi-do el protocol de seguretat i tot això que hi ha, perquè van venir 2 dies abans a revisar totes les instal·lacions. Va ser, bueno, va ser durillo, no és fàcil, que et vingui una estrella d'aquestes aquí a Sabadell tranquil·lament, no? Vull dir...
Bueno, venen amb uns contractes de confidencialitat i de coses. Pensa que a casa nostra els nostres fills i filles estaven que ens volien matar perquè estava totalment prohibit venir. I clar, tu imagina't, tenia unes adolescents a casa que ve la Lady Gaga a casa nostra i no podem venir.
Però que vingui a sopar després no podíem, a gravar.
No? No, volien elles venir a l'estudi. Lo normal, per venir-se i tirar-se una foto, no va poder ser.
Bueno, però normalment nosaltres ja no som, tampoc de tirar fotos i tot això.
No.
Vull dir, perquè jo entenc també l'artista, no? Que, ostres, allà on vaig, si nosaltres treballem amb ells, després al final, doncs ells volen, inclús moltes vegades són ells, eh? Oye, nos vamos a echar una foto, no? Diuen, va, doncs sí. Més que...
I podíeu parlar directament amb ella o no?
Lo just.
Lo just, sí, lo just. Sí, sí, sí. No es comuniquen molt, eh? A més, com que estan envoltats d'assessors i de guardaespatlles, i clar, és com tot és molt protocolitzat.
I clar, quan, per exemple, doncs, també us truquen i us diuen hola, soc el mànager de la Shakira, també, quina és la resposta?
També, encantats, va venir no? A través d'una persona que ens la va portar, necessitaven un estudi també d'unes certes característiques i vam veure que nosaltres encaixàvem, no?, pel material que teníem. I va venir aquí, bueno, així que era vingut 4 vegades aquí.
Sí.
Després ella ja té el seu propi estudi, que ja el va muntar a casa seva, però, bueno, va venir aquí...
Sí,
mentre
no el tenia, va estar venint
per aquí.
Sí, sí, va
estar venint, sí, sí, sí.
I elles, clar, elles quan venen, saben que venen a l'estudi i tot, sí, o sigui, el seu...
Jo et diria que no, inclús ni la coneixeries, no?, per la manera que van vestits, perquè van normalment en xandall, amb una gorreta... Dir-te que ella, Shakira, va sortir per aquí al carrer, que volia parlar, estava trucant i, no sé, va sortir al carrer, sí. Aquí a la plaça Mercet, i va estar a prop de mitja hora aquí a la plaça Mercet, i ningú la va conèixer, no?
Doncs clar, no hem pogut localitzar ni a la Shakira ni a la Lady Gaga, però sí, doncs, ens escolta la Sara Terraza, que és una cantant, compositora, que fa un any doncs, va llançar també el seu primer disc, i el seu estil és molt soul i és un so així molt característic. Sara, bon dia, bona tarda.
Bona tarda.
Com vas arribar a treballar amb Ten Produccions, amb els germans?
Pues mira, a través de la Marató. Gràcies a participar a Marató, doncs ells ja em van dir que aniria a gravar els estudis TEN i em va fer moltíssima il·lusió.
Imposa el seu estudi per la trajectòria, per la història...
Com, perdona?
Que s'imposa el seu estudi pel fet de la trajectòria, la història que tenen al darrere.
Home, i tant. Home, tenen molt de nom. I jo, la veritat és que em va fer especial il·lusió també, perquè soc de Bellaterra, que queda super a prop de Sabadell, i era com... No sé, tot quedava allà mateix.
I escolta, ara que no ens escolten, com és el tracte personal amb en Cesc i amb en Toni?
Ai, ai, ai.
Increïble, són supermacos. La veritat és que des del primer moment vam, no sé, almenys la meva sensació, ara igual ja et diria una altra cosa, però per mi que ens vam entendre superràpid i això va facilitar molt les coses. Té una manera de treballar en Toni que bueno, superbé. La veritat és que em va agradar molt l'experiència.
I clar, com a artista, explica'ns també la importància, no?, de quan vas doncs, a gravar en un estudi de producció, no? Aquesta confiança, també la professionalitat. Què és el que espereu vosaltres, els artistes?
Home, però que això hi fa molt. O sigui, si tu, encara que portis els temes superben preparats o el que sigui, tinguis una banda superbona, si el tècnic no, bueno, valent o no s'acaba d'entendre amb la maquinària el que sigui, això ho retrasa tot molt i complica, i amb ells, clar, ho tenen super per la mà i va ser un moment. Va ser, la veritat és que crec que amb unes hores, no sé si va ser, em sembla que va ser per la tarda, ja ho teníem. I a part amb una qualitat excel·lent, vull dir, va ser una experiència molt guai. Sí.
Què, Toni, quan escoltes aquestes paraules, eh?
Molt bé, home, la veritat que moltes gràcies, Sara,
hola.
I hola, hola.
Hola.
Què tal?
Sí. No, va anar molt bé, a més era una gravació que no era fàcil, perquè hi participaven altres veus, eren tot noies, oi?
Sí.
I s'havia de repartir la cançó, aleshores...
Però també, o sigui, molt curiosament, no sé si te'n recordes que ens vam ficar d'acord amb el Tom, sembla que just vas preguntar com individualment a totes, quin te us aniria bé i totes vam coincidir.
Sí.
Em sona que va ser com algo bàsic, això entre cantants és complicat a vegades.
Doncs sí, acostuma a passar, no?, que cadascú defensa la seva tonalitat, no? És a dir, allà on et trobes millor cantant, i en aquest cas crec que eren tres formacions.
Sí, amb les Six Sisters i Wom.
Exacte, i tot va anar molt bé, la veritat és que sí, tothom, els vaig encaixar tots en un lloc, i tothom va defensar-ho força bé, i és una cançó que en tinc un gran record, que era creuarem els rius del món, potser, sí. O tots els rius del món, alguna cosa així.
Sí, creuarem els rius del món. I crec que va ser la primera, no?, en gravar o alguna així, que just va venir l'Àngel a la calle i ens va dir que havia sigut...
Potser
sí. ...les primeres en gravar-se o alguna cosa. És que no sé, me'n recordo...
Potser sí, que va ser la que vam iniciar la marató de l'any passat, potser sí.
Sí, crec que sí.
Doncs a Sara Terraza, moltíssimes gràcies.
No, a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu, Toni.
Adéu, vagi bé, adéu.
Tu dius que és casualitat i jo mil cops al teu costat de passió a dolor.
Clar, sempre acostumem a parlar dels artistes que han tingut una carrera d'èxits, no? Però també suposo que hi ha errors o fracassos durant aquests 30 anys, o no?
Home, sí, sí. A veure, jo no diria fracassos, sinó diria coses que aprens o ensopegades que pots donar, o, però com que amb el tema de la música, dos i dos mai són quatre, perquè a vegades amb coses que confies molt això anirà superbé i després ven discretament discos, i una cosa que potser l'has fet allò pim-pam-pum, ostres, allò ha agradat moltíssim, que també és la màgia d'aquesta professió. Ara, jo un descalabro
no, jo
crec que no.
Equivocar-te, sí, inclús una vegada vam fer un disc que no va arribar a sortir ni al mercat, no sé com es deia, que Cinco Sentidos o Sentidos Opuestos, una cosa així.
Sí,
algo així. Sí, era, sí. Fa molts anys, t'estic parlant de fa potser 25 anys. I, bueno, la discogràfica en aquell moment no va veure clar la cançó, el single, que havia de ser, doncs no el veien clar, i al final van decidir doncs, que no tiraven endavant el projecte. Bueno, potser tampoc és un fracàs, això, no? No, però senzillament no ha anat bé, això sí, que ha passat clar.
Clar, però a més de gravar cançons d'altres, també heu participat directament en alguns temes, per exemple, amb aquest. L'any 2002, la Rosa López va representar Espanya amb aquesta cançó que vas composar tu, Toni. Com va anar això, o els dos?
Ho vaig dir amb l'arrencar jo,
sí.
Però bueno, ell va estar sobretot a la part de la lletra, de l'adaptació i amb arranjaments, també. O sigui, el resultat final hi tenim part tots dos. Mm. Bueno, va anar... que res, senzillament estàvem comentant doncs, que ens feia gràcia potser presentar-nos. De fet, ho havíem intentat 4 o 5 vegades, perquè jo era molt fan d'Eurovisió quan era jovenet, petit i jovenet, i després vaig dir, no sé, presentem-nos, aviam què passa. Estàvem també treballant pel programa, però de fet vam fer el circuit que feia tothom. Diu, no, aquí la gent escollirà quina és la cançó que ha de representar, no? Mm-hmm. I bueno, va fer gràcia això, no? Primer ens van dir que la frase aquesta, Europe's Living a Celebration, en castellà, deien, home, això no ens agrada, deien. Dic, bueno, doncs, escolta...
En anglès, cap problema, no? En anglès. Anglès
dic, doncs, i així, no ens agrada, no? Dic, bueno, però al final es va mantenir i, bueno, ens va fer gràcia, la veritat, va...
Home, va ser una experiència, sí, estar allà al festival, sí. I això va ser únic.
Sí, sí.
Uh-huh. Clar, de fet, la vostra relació amb la televisió no acaba, doncs, amb aquest programa. Heu fet moltes col·laboracions. De fet, uh-huh. A Sabadell graveu cada setmana també les cançons, els cors inclosos del programa de televisió Tu cara me suena.
Correcte, uh-huh.
Com es fa una feina tan gran com aquesta, també?
Uf!
És una feinada, no m'imagino?
Amb moltes hores i treballant al cap de setmana, ja t'ho avanto. Sí, a veure, aquest, el Tu cara me suena, és un vaixell molt gran que mou moltíssima gent i tu depens, tu estàs en aquest engranatge. Aleshores, bueno, és molt senzill. A nosaltres cada dijous a la tarda ens envien tot un llistat de cançons que s'han d'entregar entre el dimarts o el dimecres següent. I aleshores, doncs, aquí comença una conta enrere.
Tancats a l'estudi, no?
Clar, perquè tu compta que hi ha cançons de tot, des d'un passo doble a la cançó més radical de rap, un reggaeton, això, 10 cançons. I entremig van passant coses, perquè després ja hi estàs treballant, és que ara l'artista ens ha trucat, que ha trobat una versió a internet, que és una versió Big Band, i vol fer aquesta. Ostres, i tu ja la tens pràcticament acabada, doncs no passa res, vinga, se'n tornem-hi. Vol dir que és d'orillo, però bueno,
però
ja és això.
Per una gala penses que som un equip que podrien estar ben bé 11 o 12 persones, perquè és la manera que tenim de treballar avui dia. Per internet, doncs, estàs connectat amb molta gent, i sí, una persona sí. Pot gravar la bateria des de Barcelona, l'altra pot gravar els cors des de Sevilla... que és així,
Sí, sí, sí.
I, bueno, tenim organitzat tota l'estructura, sí. Per començar a treballar, i tenim un sistema per treballar, perquè si no seria impossible poder fer 10 cançons en 5 o 6 dies.
Clar, en aquest sentit, tota aquesta xarxa que és factible gràcies a la tecnologia, en aquest sentit ha avançat molt, no? I us ha ajudat molt a la vostra feina.
Clar, nosaltres tranquil·lament podem estar gravant amb un guitarrista argentí, i ell està a Argentina, i mentre nosaltres estem dormint, ell està gravant, arribes l'endemà, trobes el WeTransfer al correu amb les guitarres, i anar fent així, i és la manera.
També heu participat a Happy Day, a la Marató, a Operació uh-huh. Triunfo, de fet a OT, heu viscut un dels episodis també més impactants al carrer, on teniu els estudis. Què va passar quan va venir David Bisbal? Què us
bueno,
va passar?
Que passa que a l'estudi tenim allà la mateixa mansana que es deia abans, mm-hmm. Tenim 4 escoles. Clar, està ple d'adolescents i de preadolescents. Mm-hmm. Clar, quan es van enterar que venien allà a gravar, doncs bé, arribaves a les 8 del matí i allà podies trobar-te 200 persones a la porta, doncs que bueno, que volien veure, doncs, el Tenorio, o el Bisbal, o la Chenoa.
Clar, venien tots, sí. És clar.
Doncs, bueno, amb això, doncs, realment va haver-hi un daltabaix important per nosaltres, no? Perquè ens demanaven solucions, inclús la policia havia de venir a posar una miqueta d'ordre.
Al final van tallar, aquell carrer estava tallat, i hi havia unes valles, perquè, és clar, hi havia gent que passava el dia allà. Quan plegàvem, sortíem a les 9 o les 10 del vespre, semblava allò, estava ple de caixes,
que
de
fort,
pizzas, llaunes,
sí, sí,
clar,
sí,
de
sí,
gent
sí.
Que passava tot el dia allà.
Estaven 12 hores allà a la porta, 12 hores, des dels 8 del matí fins als 8 del vespre, i no es movien.
Clar. Compte que hi havia gent que els esperaven a l'acadèmia amb cotxes, i quan sortien amb l'autocar, els fans anaven a darrere allà on t'anessin. I si venien al nostre estudi, doncs allà passaven el dia allà.
A la bogeria dels fans, però que també són els que donen sentit, no?, tant a la feina dels artistes com de vosaltres.
Exacte, sí, clar. Exacte, clar, són els que al final a tu et posen a dalt o et tiren avall. Està claríssim.
Doncs hem de dir que també sou els productors que hi ha darrere del disc de la Marató.
Quan tens un somni tot sol has plorat, però amb orgull t'has alçat.
Temp Produccions participa, com dèiem, en el disc de la Marató des de la seva segona edició, després que el primer compacte fos produït per Marc Parrot. El projecte està liderat també pel sabadellenc Àngel Lacalle i compta amb un equip humà de més de 500 persones. Com es treballa en un disc com aquest, també, amb la complexitat que suposa?
Bé, es comença cap al mes de febrer, aproximadament. Hi ha tot un equip de persones que hi treballem, en el qual doncs, fem propostes de cançons, perquè no hem d'oblidar que el disc de la Marató és un disc de cançons, no d'artistes. O sigui, el que és important és la cançó. Després s'invita a l'artista que vulgui cantar-la. Això és important. No es diu, aquí canta el Melendi, per exemple, que hem parlat abans. No, es busca una cançó, després se li diu al Melendi, escolta, vols tu defensar aquesta cançó? I després també, bueno, es fan combinacions. A la Marató ens agrada molt fer allò duets impossibles, que es diuen, no? És a dir, ajuntar, potser, Lluís Llach amb l'Estrella Morente, saps? I fer combinacions estranyes que dius, això només podria passar a la Marató, fora d'aquí no té sentit. I en aquest sentit t'he de dir que normalment els artistes tots accepten, tots, i els hi fa molta gràcia i molts volen participar-hi.
De fet, és part de l'èxit, no?, aquesta fusió que feu. I també em fa molta gràcia que feu parlar en català, cantar en català, doncs artistes que no en tenen ni idea. No sé si hi ha arribat algun cas d'aquells que ha estat gairebé impossible o no. Tothom s'anima.
N'hi ha hagut el mateix cas del Melendi. Hi havia aquella paraula, els ulls, els ulls, no li sortia dir ulls. Uís.
Bueno, aquesta paraula dels ulls, normalment, sempre que ha sortit, tenen dificultats, no? Sempre surt Uís, però bé.
Home, hi ha hagut moments graciosos, sí. La veritat bueno, és que sí.
Nosaltres els hi apuntem fonèticament,
saps? Gràcia, clar.
Sí, sí, clar. És que si no...
Si no és impossible, no? Clar. I després pensa que molts d'ells no saben, és que és el que diuen, no? Jo no sé què estoy diciendo aquí, tot i que els hi expliques, no? Bueno, tenim un cas també molt impactant, va ser el del Paul Carrack, ell és anglès i va venir aquí, esclar, imagina't, no en té ni idea, el pobre de català, i va venir i li vam apuntar també, vam patir una miqueta, sort.
Boníssim. Sí. Però clar, fer un disc com el de la Marató no és el mateix, suposo, no?, que un disc comercial.
No. Clar, per una banda, el disc de la Marató et permet uns luxes que ja ara mateix ja no hi són en els discos convencionals, que és a lo millor, no sé, fer una, hòstia, aquesta cançó la vull fer amb la OBC, saps? O amb un cor de 200 persones, clar, es demana la col·laboració i accepten, clar, pots treballar amb uns mitjans increïbles que amb un disc convencional no es podria pagar. Per tant, en aquest aspecte disfrutem molt perquè, ostres, pots tibar de, diguéssim, de col·laboracions que d'una altra forma seria molt complicat. Clar que és difícil perquè també, a més, és un disc que també porta making of. Aleshores, quan venen a gravar, estàs gravant, a darrere hi ve un equip de televisió que fa entrevistes, que filma com es grava, i tot això, doncs, clar, també ho fa més lent. Però, bueno, jo ho visc com una època de l'any que és molt emotiva, no? Es treballar pel disc de la Marató et dona la sensació que estàs fent una cosa molt important i que estàs col·laborant amb un projecte molt, molt gran d'aquest país.
Un dels projectes, o segur que el projecte solidari més gran a tot el país, es suma en aquesta causa solidària. Recordem que és el 16 de desembre, enguany, per recaptar fons per la investigació del càncer, i aprofiteu, compreu el disc, que només val 10 euros, i que teniu tots aquests artistes, i doncs també amb molta participació sabadellenca. També us volíem demanar per al tema de... Clar, em sembla que, Toni, tu vas començar a estudiar piano, no?, a contracor, perquè hi havia partits de futbol al carrer, em sembla. Però en Xasqui, com va ser? O sigui, com vau començar en aquest món de la música?
Jo, als 6 anys, la meva tieta Rosita em va apuntar. O sigui, ella em va venir, encara ho recordo, el dia aquella. Jo tenia 6 anys i em va comunicar que començava a estudiar piano. O sigui, no em va preguntar, vols estudiar? No, em va dir...
Coses de la padrina.
Sí, sí. Diu, faig saber, doncs, que comences dilluns. No, primer em va fer molta gràcia, però el que passa, és clar, és durillo. Estudiar piano primer és molt, molt bonic, però bé, va passant els anys, va superant cursos i la cosa es va complicant i li has de dedicar l'estona que requereix. Clar, quan t'enganxa que després tens 9, 10, 11, 12, 13 anys i davant de casa tens un descampat on tots els teus amics de tota la vida juguen cada dia a futbol allà al carrer i tu ets un d'ells, és clar, i el teu pare o la teva mare et diu ei, que ara toca estudiar música, doncs esclar, t'enfades. T'enfades perquè tu vols ser un nen i pelar-te els genolls i discutir-te perquè ha sigut gol o no ha sigut gol. I esclar, a mi això de vegades doncs, m'havia arribat a, inclús a pensar doncs, el fet de deixar-ho. Dic, bueno, passes aquella típica crisi, però sort que després...
Sort que vas fer cas.
Sort que vam continuar.
Exacte. Sí, sí, sí. I en el teu cas?
Clar, jo en el meu cas, jo tinc 5 anys menys que el Toni, aleshores jo apareixo en una casa que hi ha un piano allà atrotinat en una habitació, doncs, hòstia, doncs, pim-pam, pim, hòstia, em feia curiositat, i de seguida ja qualsevol cosa que sentia la tocava. Però, clar, no va ser fins més endavant. Jo vaig començar sent autodidacta, em va començar a agradar el món dels sintetitzadors i tot això. I més endavant vaig començar a estudiar música moderna i jazz a Barcelona, a l'Aula de Músics. I ho vaig fer després al revés. Quan vaig acabar allà, em vaig començar la carrera de clàssic. I després vaig començar amb la música clàssica, doncs, endavant, endavant. I a partir d'aquí, doncs, aquí estem.
I amb 30 anys, si mireu cap enrere, no?, pel retrovisor, i mireu, o feu un viatge amb el DeLorean, ha canviat molt la producció, i també, no?, els artistes, la música, les discogràfiques. Com valoreu ara mateix el sector de la música?
Home, a nivell de producció, ara és potser més fàcil produir, perquè tecnològicament hem avançat molt, i et trobes que una persona jove, doncs, que tingui una miqueta d'idees musicals, doncs, pot arribar a desenvolupar i fer sonar coses que si no tingués aquell suport tecnològic no ho podria fer. Però penso que és molt, molt important tenir una base, sobretot en aquest cas clàssica, perquè penso que a partir d'aquí estàs preparat doncs, per afrontar no tots els estils musicals, possiblement, però sí una bona part, i crec que es nota molt una persona quan tu treballes amb ordinador, una persona que té coneixements d'harmonia, es nota molt el resultat que un que no, senzillament que ho fa perquè va amb el ratolí van incorporant notes, no és el mateix que posar-te allà a tocar el piano, o sigui, i després a nivell doncs, de mercat, doncs, ja sabem que ara la gent consumeix música d'una altra manera. Abans nosaltres érem joves, els dissabtes al tard anàvem, baixàvem aquí al centre Sabadell perquè érem de la Creu Alta i baixàvem a comprar algun LP, un long play d'aquells, que encara els tenim guardats.
I a l'Albatros, escoltar, que et deixaven escoltar els discos.
A l'Albatros, se'n
records,
clar.
I ara això ha canviat molt, això ara ja és des de casa, l'Spotify o el YouTube, escoltes i la gent diu, per què he de pagar un disc si jo puc escoltar aquí gratis, no? Però bé, això no ho podem canviar nosaltres, això ja és un camí que ja no té marxa enrere.
Això, Txaski, és educació, no? Potser les noves generacions intentar fomentar doncs, aquesta consciència de que hem de pagar per la cultura, no?
Sí, sí, sí. A veure, també Espanya també és un país una mica pintoresc, també és el país de la picaresca. Crec que és el segon país amb més pirateria que hi ha, de musical i de pel·lícules. Vull dir que ja hi ha altres països que estan com més educats en l'aspecte de dir s'ha de respectar el creador. Bueno, aquí és diferent. Els països de que fa calor i això, tothom està més al carrer, ningú té tantes ganes de treballar, ni si em puc estalviar, em duro, me l'estalvio. Sí, però bueno, s'han d'anar trobant... O sigui, tornar a pagar per la música serà difícil, perquè la gent jove ja ha pujat. És com si ara, ara pagarem per caminar pel carrer. Ostres... Ells s'han acostumat a no pagar, aleshores s'ha de buscar una altra forma perquè els creadors ens acabi arribant també la nostra compensació merescuda.
I clar, dèiem que doncs, en aquests 30 anys doncs, que no heu canviat la vostra seu, que sempre doncs, heu sigut molt tenaços en aquest sentit, que us heu mantingut ferms en la vostra ciutat. De fet, a les parets del vostre estudi no hi ha fotografies de la gent que hi ha passat, com si fos un bar, no? El que sí que hi ha són els premis que us han donat. I em sembla que guardeu un molt especial perquè us van atorgar el Talleret d'Honor. Oi?
Sí, i tant.
Ui, tant, aquest és tant. El millor de tots. Sí, sí. El més important.
Jo sempre he sigut molt, molt forofo de la Creu Alta, saps? Sí. i que et diguin un any que, bueno, que la Junta ens han escollit de tallarets d'honor, la veritat, bé, el tenim allà en un lloc preferent a l'estudi allà penjat.
I tant, i tant.
Que a vegades quan ve gent diuen, esto què és, no? Perquè a més és tallarets d'honor i tal, tal.
Això és a l'Òscar, millor que un Òscar. No, no, no.
I quins altres premis guardeu com un tresor?
Bueno, premis, abans hi havia un costum en el món discogràfic i era que quan s'assolien unes xifres de vendes et donaven un quadro amb el disc emmarcat i un...
De platí o
d'or, no? Exacte, disc d'or, disc de platí, d'això, d'aquests en tenim uns quants per allà. Després va arribar un moment en què ja, quan
ni
va
això,
venir
ja
la
no
crisi,
donava, això, no?
Les cases de discos ja no donaven quadros. Aleshores, bueno, jo penso que això serien, entre cometes, els nostres trofeus, no?
Ara que parlàvem també de la Creu Alta, no? També teniu una vinculació molt, molt important amb el Teatre Sant Vicenç. Toni, tu has fet molts papers, no? També, i els has dirigit fins i tot. I, no sé, mai us heu pogut desvincular, no? També, de les entitats del barri?
Mai. O sigui, jo tinc tots els meus amics d'allà. O sigui, no entendria la meva vida sense el Centre Sant Vicenç. Vull dir, és que allà estem des que som petitíssims.
És que allà ens hem educat. Vull dir, jo vaig entrar amb 7 anys.
Sí.
Doncs compte, i tota la infància, adolescència, joventut allà dintre, fent música, fent teatre, sí, fent musicals,
bueno, allà tothom col·labora amb el que sap fer, no? I després jo penso que és la clau de l'èxit, i que tothom va allà no per guanyar diners, sinó senzillament per compartir. Hi ha uns valors i que s'han de respectar, i bé, escolta, és un lloc que jo penso que no em cansaré mai d'anar-hi. Tot i que també he de mesurar molt i seleccionar molt bé els projectes on em poso, no? Perquè cada vegada també tenim menys temps.
Tenim menys
i més,
temps
també
disponible.
Tenim família i tot això. Però crec que desvincular, jo crec que no ho farem mai.
No, de fet, heu fet també doncs, moltes produccions musicals del Sant Vicenç, però també de la joventut de la Faràndula, no? Que han passat
sí.
també per les vostres mans.
Sí, sí, sí. Hem fet dues col·laboracions amb Hansel, el conte de Hansel i Gretel, i ara Rapunzel, que tornarà al mes de febrer, si no m'equivoco.
I ja ho heu dit, que cada vegada teniu menys temps, però quan no esteu fent produccions musicals o col·laborant amb el Sant Vicenç, quines aficions o què us agrada, què feu per desconnectar?
Bueno, jo us dic a casa o sortim amb la família, senzillament.
Sí,
fora,
sí.
Hem de passar el dia fora.
De temps n'hi ha poc, però sí, sortir a escampar la boira... O de música, no. O sigui, quan realment hi ha una mica de temps lliure, jo, per exemple, a la ràdio no em poso música ni res d'això. Em poso la ràdio convencional i intentar desconnectar, perquè, esclar, estem bevent música tot el dia, tot el sant dia.
I, clar, penso, quan potser doncs, aneu de viatge i poseu la música, quin tipus de... Quins són els vostres, no sé, els estils, no diré artistes, per no ferir sensibilitats, però quin tipus de música us agrada?
Si havíem... A mi, la dels anys 70-80, no sé, des de Genesis o Phil Collins, Peter Gabriel després, els Beatles i, bueno, tota la gent, Queen de l'època, tots els que coneixia tothom, i després els anys 80... La música disco també em va agradar molt. Penso que va entrar música disco, algunes eren de qualitat.
Sí.
Hi havia grups que, així, funky disco, que, no sé, m'han agradat sempre molt.
Jo, de fet, és el que porto en el telèfon, la música que porto és aquesta. Vull dir, Supertramp, Yes, Genesis, Phil Collins, per jo escoltar-me-la ara. Quan vas amb els nanos o d'allò, els que posen música són ells. Que també serveix perquè també et fan estar al dia de... Hòstia, a vegades, hòstia, quin grup és aquest?
Totalment
d'acord. Són els no sé qui. Hòstia, doncs me l'apunto perquè m'agrada, no?, el tipus de producció, el d'allò. Vull dir, de vegades també et fan estar al dia.
I, clar, ara vindran els Reis Mags. Si tinguéssim allò la carta dels desitjos, amb quin artista us agradaria doncs, a col·laborar i fer un disc?
Ostres, no ho sé.
Us ho heu de pensar bé, perquè si heu sigut bons, potser els Reis... En realitat,
el somni. Jo penso que hi ha... O sigui, abans potser sí que podies tenir aquella cosa d'aquella utopia. Ostres, jo què sé, si vingués el Michael Jackson, vull dir, no sé, t'avisessin per una cosa així. Jo penso que ara ja és... Ho vius d'una altra manera. Vull dir, si ara no passa res, si quan jo acabi la meva vida professional pues l'acabo aquí i he gravat amb aquests, pues he gravat amb aquests. Jo realment del que estic satisfet és que ens hem pogut dedicar a això que aquesta sí que era una gran utopia que teníem nosaltres i que la veiem pràcticament impossible.
Jo fa un parell d'anys, potser dos o tres, vaig gravar amb una persona que realment admirava molt. Jo era molt fan d'una persona que després vaig anar allà a dirigir-li la gravació. És a dir, li vaig fer també la producció musical, els arranjaments i tot. I era l'Anna Belén. L'Anna Belén, esclar, com a actriu i com a cantant, a mi m'agradava molt aquella senyora. I esclar, com li expliques allò, no? Després arriba, bueno, va, què hi ha a fer? Tu mandes. Bueno, esclar, dius, ara no li explicaré aquí. Oye, que jo tenia tu casset i l'escuchava con auriculares i dirà, sí, però vamos a trabajar, no? I bé, realment va ser una molt bona experiència, molt maca, de veritat.
Doncs, a mi treballar amb el Phil Collins no em faria res, tampoc.
Bueno, no us podeu queixar, que heu treballat amb molts artistes molt genials, molt grans, i que realment, com començàvem aquesta entrevista, no? Heu fet realitat els vostres somnis, i això és tota una fortuna. Moltíssimes gràcies a Toni Chasqui Ten, Ànima de Ten Produccions, per acompanyar-nos, per passar pels estudis de Ràdio Sabadell, i esperem que pugueu celebrar molts anys més.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per convidar-nos.
Ho tinc molt clar, què passa? No és gens estrany, tot marca. Ho pots fer tot si hi ha amor. Un món que gira i gira. No et cansis si respira. Només cal vèncer el dolor. Serem tu, amor. Voldria dir sempre brilla el sol, no hi ha bandera.